Lindsay.
Benvinguts a la Fall Lluna. Pugeu a la nau, obriu la vostra ment, aguditzeu els vostres sentits, seieu, cordeu-vos bé els cinturons i gaudiu d'aquest viatge per explorar el destí on desvetllarem alguns misteris màgics. Som a punt d'enlairar-nos amb la nau La Fall Lluna.
Benvingut, oient habitant de la nau màgica Les Set Llunes, i gràcies per acompanyar-nos en rigorós directe per l'aplicació del mòbil de Ràdio Silenci o el 107.4 de la freqüència modulada i la TDT de la Garriga, des d'Ona Codinenca de Sant Feliu de Codines i Ràdio Caldes, o per internet a la web radiosilenci.com, si poseu .cat també us hi porta, a setllunes.com o a ivox.com, on trobareu tots els programes per escoltar-nos quan i on vulgueu. Ens enlairem ara mateix en el misteriós vol número 218, programa 12 de la 8a temporada. Els comandaments hi tenim a Edgar Colomer, tècnic de so, conduint aquesta nau programa, i jo sóc la Susana Set Llunes, bruixeta clarivident sensitiva, que et puc ajudar amb la facioteràpia, quiromassatge terapèutic, astrologia i els cursos i consultes de tarot i reiki. Els tripulants que ens acompanyen avui són en David Moler, amb els casos paranormals reals, i l'entrevista del propi protagonista, avui és de Cuenca, si no m'equivoco, que va viure una situació molt particular que tot seguit esbrinarem. Francesc Martínez Torrents, que ens convida a fer un coaching, tot parlant de les crisis assistencials que podem patir en edats concretes. Bona nit, Francesc. Preparat ja per aquí?
Hola, bona nit.
T'he enganxat.
Preparat.
I abans d'aterrar haurem escoltat les prediccions pel 2016 amb la numerologia, pel que t'aconsello que busquis llapis i paper per fer unes sumes molt rapidetes. I les notícies misterioses amb les que comencem ara mateix. Així que si ens acompanyes en aquest màgic i misteriós viatge, puja el volum perquè ja comença Les Set Llunes. Comunica al comandant que ens podem descordar les corretges i caminar lliurement per la nau. I com que som aquí a l'entrada de la nau, encara començarem aquí mateix el punt d'informació amb la notícia. Recorda que si ens vols explicar el teu cas, preguntar o suggerir qualsevol cosa, tens el nostre grup del programa Les Set Llunes al Facebook, al teu servei, i també el nostre correu electrònic tot junt i en lletres, radiosetllunes@gmail.com. El que hem rebut aquesta setmana de la nostra corresponsal especial i especial és una notícia que ens pot fer canviar el que pensem dels planetes que ens envolten, de si som realment poblats i habitats o no. D'entrada, sabem que la Terra és habitable, però seria el nostre món un bon candidat per la vida si fos observada centenars d'anys llum de nosaltres? A aquesta qüestió es refereixen alguns estudis actuals, i entre ells n'hi ha un en el qual ha participat l'astrònom Roy Baynes, del Laboratori Planetari Virtual de la Universitat de Washington. Baynes participa en l'actuació de l'índex d'habitabilitat dels planetes en trànsit, que classifica els exoplanetes per ajudar a prioritzar la recerca de vida. Els astrònoms detecten possibles exoplanetes, els que estan més enllà del sistema solar, no a través de l'observació directa, sinó per l'atenuació de la llum que es produeix quan els mons passen o transiten per davant de la seva estrella anfitriona. Molts factors influeixen en jutjar la possible habitabilitat d'un món, incloent-hi la quantitat d'energia que rep de la seva estrella, la distància i el radi de la seva trajectòria orbital, i el comportament també dels seus planetes veïns. L'espectrometria s'utilitza per estimar la massa i el radi de l'estrella mare, de la qual els astrònoms poden estimar, a partir d'aquí, la mida del mateix planeta. Hem de pensar en la Terra com si no sabéssim res al seu respecte. Però la validació o confirmació de planetes és metòdica. El treball consumeix molt de temps i l'accés als grans telescopis necessaris, és clar. Però per tot això, amb els estudis que estan fent ara mateix, l'índex d'habitabilitat ajuda els astrònoms a classificar i prioritzar els planetes per ajudar a determinar quins són dignes d'un estudi més detallat. Estem massa a prop de la nostra estrella, gestionant aquests milers de càlculs, i l'índex dona la Terra. Si s'observa des de lluny, com ara s'observen des del nostre planeta els altres planetes llunyans. I només s'estableix, si estiguéssim mirant si es pot viure en la Terra, una probabilitat del 82% de ser adequada per la vida. Burns ha explicat que bàsicament on perdem probabilitat o possibilitat per la vida és que podríem estar massa a prop de l'estrella. De fet, la Terra està a prop de la vora interior de la zona habitable. I si ens fixem en la Terra, amb les nostres tècniques actuals, arribaríem a la conclusió que podria ser massa calenta per la vida. La zona habitable és la franja d'espai al voltant d'una estrella on un planeta rocós que orbita podria ser capaç de mantenir l'aigua líquida en la seva superfície, donant així una oportunitat a la vida. Però la distància a l'estrella anfitriona és només un dels de les moltes dades que Brain Bains i els seus col·legues tenen en compte que l'índex d'habitabilitat. D'altres serien la composició del planeta, els detalls de la seva trajectòria orbital i el comportament dels mons propers. En l'estudi, Benz i els coautors argumenten que l'habitabilitat potencial podria pensar-se tan eficaçment com un problema de refrigeració. És a dir, igual que hi ha una zona habitable, també cal comptar amb la capacitat d'un planeta de rebutjar energia rebuda de la seva estrella per mantenir les condicions adequades per contenir aigua líquida a la superfície. Llavors, per què la presència a la Terra, considerant totes les coses, no aconsegueix un 100% de puntuació perfecta? Perquè els astrònoms no ho sabrien si la Terra fos vista centenars o milers d'any llum de distància en el camp de visió de la missió Kepler. I diuen aquests astrònoms: hem de pensar en la Terra com si no sabéssim res al respecte, només que s'atenua una mica de la llum al voltant d'una estrella propera quan passa. Es converteix en una mena de qüestió de sociologia. Seria sorprenent si els astrònoms detectessin un doble exacte de la Terra orbitant, un bessó, i un bessó també del Sol. Però diu Burns que si hagués de triar entre gastar diners i temps per estudiar un planeta candidat tan a prop de la vora interior i sobreescalfat de la seva zona habitable, o en un altre localitzat per Kepler, amb una qualificació d'habitabilitat superior, quina seria l'elecció? I aquesta ha sigut la nostra notícia misteriosa i interessant d'aquesta setmana. Anem a continuar per la nau.
Tot el misteri a les 7 llunes.
Si ens vols fer arribar notícies o esdeveniments especials, ja saps que ho pots fer al nostre correu electrònic, que has d'escriure tot junt i en lletres, radio7llunes@gmail.com, o fer-nos-les arribar a través de les xarxes socials com el Facebook, on ens pots seguir a tots els que fem aquest programa buscant el grup Les 7 Llunes, tot en lletres, Les 7 Llunes entre parèntesis programa de ràdio, on també trobaràs els nostres col·laboradors tripulants, com el que en el seu dia era l'investigador més jove de la península. Molts ja ho haureu endevinat. Ell és en David Moler, que de tant en tant torna per portar-nos de la mà i també de la veu dels protagonistes de casos paranormals reals. A veure si podem connectar amb ell i el seu entrevistat d'avui i ens ho expliquen. En aquest cas no vull avançar-vos res, només dir-vos que ja el tenim preparat a la seva secció i que passem cap dins. Escoltem en David Moler Rebetzi. Thank you.
Buenas noches. Hoy viajamos hasta Cuenca. En las afueras de esta localidad, Samuel Pérez, el testigo de esta noche, pudo encontrarse cara a cara con lo extraño. Nuestro protagonista nos contaba que el día 26 de junio de 2009 se encontraba trabajando en su oficina cerca del polígono Carretera de Motilla. Eran las 3 menos 10 de la tarde aproximadamente cuando decide salir a fumarse un cigarrillo, pues para apurar esos últimos minutos antes de acabar su jornada laboral. Samuel se encontraba tranquilamente fumando, pero nuestro protagonista jamás podía imaginarse que estaba a punto de encontrarse con lo insólito.
Vi una línea vertical, muy importante, no era horizontal, era vertical, ¿vale? De hecho, era una línea que podría decirse que era como lenticular, o sea, sí, como una lentilla, vista desde una perspectiva vertical. Y era una luminosidad blanca, ¿sabes? Como el reflejo de algo metálico, ¿sabes? Cuando choca el sol contra él, cuando refleja el sol, pues lo veía como algo metálico. Hacía un recorrido, sí, amplio, bastante amplio. Llegaba hasta la marca que te he dicho aproximadamente, desaparecía ahí y volvía a aparecer otra vez hacia atrás, ¿sabes? Hacia mi derecha. En mi campo visual, ¿no? Volví a avanzar, desaparecía y volvía a aparecer a mi derecha. Y así unas cuantas veces, unas 4 o 5 vueltas. Dije, es una avioneta que está sobrevolando la zona por si hay incendio o tal. En ese momento se quedó quieto enfrente de mí y fue cuando me dio dos señales, o sea, emitió dos señales, una por arriba y otra por abajo, ¿no? Que eran como si fuesen dos relámpagos o dos haces de eléctrico, ¿sabes? Me daba la sensación de que era eléctrico.
Hasta aquí nos encontramos con una luz vertical, con forma como de lentilla, realizando un extraño recorrido, ya que aparece por el sur, se desplaza en dirección norte, desaparece de la vista de Samuel y vuelve a aparecer en el sur, para volver otra vez a realizar este recorrido. ¿Pero qué es lo que pasa? Pues que Samuel empieza a plantearse hipótesis a lo que estaba viendo. Y en ese mismo momento, el ovni lanza dos destellos, como si le estuviera escuchando, como si le estuviera dando una señal. Pero no queda todo ahí. Samuel entra a la oficina a recoger sus cosas y al salir junto a sus compañeros, se da cuenta de que la luz sigue allí, en lo alto del cielo, como esperando a nuestro protagonista.
Se quedaron un par de compañeros más, un par de compañeras. Luego se volvió a poner en marcha, empezó a hacer el círculo este, el recorrido que te he comentado. Y antes de desaparecer, lo que hizo fue iluminarse como 4 o 5 veces más su tamaño, con la intensidad de luz de un rayo o de energía, ¿sabes?
Hasta el momento es difícil encontrar respuesta a este caso, pero es cierto que Cuenca también ha sido testigo de otros avistamientos. Uno de ellos en concreto nos lleva hasta el proyecto Libro Azul, que se encargó de recoger un caso publicado por la agencia Cifra ocurrido en la noche del 10 de agosto del año 1952, cuando un residente de Cuenca vio mientras caminaba por la carretera Cuenca-Madrid un objeto similar a los llamados platillos volantes. Cruzó el cielo a alta velocidad en cuestión de segundos y era redondo y dejó dos rastros luminosos. Fíjate que el ovni que pudo contemplar Samuel también deja dos rastros luminosos, estos destellos que comentábamos antes, salvo que en este caso el no identificado no desaparece en ese momento, sino que sigue realizando maniobras. Otro caso, este más actual, en diciembre del año 2005, sucedió en Villar de Olaya, a unos pocos kilómetros de Cuenca. A eso de las 11 de la noche, varios testigos, entre ellos varios agentes de policía, pudieron observar una intensa luz de color azul con forma de nebulosa, una luz que al parecer recorrió el cielo lentamente y, según los testimonios, se detuvo sobre árboles, edificios y coches. Finalmente hizo un súbito movimiento y desapareció. Volveremos con otro caso. Los oyentes, auténticos protagonistas de esta sección, pueden participar contándonos su experiencia, su vivencia, en nuestro mail o a través de nuestras redes sociales. Queremos que nos contéis vuestros casos, vuestras experiencias, vuestros encuentros con lo insólito ¿Quién sabe? Puede que en este mismo momento se esté produciendo alguno de ellos.
Les 7 llunes, amb Susana Setllunes.
Un cas molt interessant aquest de Conca, de Samuel Pérez, i li agraïm a David Moler per haver-nos prestat aquesta entrevista, haver-la fet per al programa, i dir-vos que si ens voleu dir la vostra, explicar-nos la vostra, ja sabeu, teniu el correu del programa radio7llunes@gmail.com per fer-nos-la arribar. I els que ja ens seguiu cada setmana, un cop al mes, torna amb nosaltres en Francesc Martínez. La setmana passada ja ens va visitar, vam estar parlant del joc de Biòpolis, que després ja, si ens dona temps, comentarem una miqueta, que volem fer una trobada amb tots els que ens escolteu per jugar en aquest joc, en el Biòpolis, i aprendre cosetes. Però bé, bueno, de moment anem a tornar-te a dir bona nit, Francesc, benvingut.
Bona nit.
I agrair-te que estiguis amb nosaltres per ajudar-nos a solucionar la nostra existència d'alguna manera.
Home, agraït jo a vosaltres que em deixeu pujar a la nau de tant en tant.
Sí, i aquest cop molt, molt ràpidament, eh? A més que t'has ofert, que mai m'havia fallat un dels col·laboradors, i hem trobat tema en seguida, un tema que jo crec molt interessant per tots, sobretot quan se'ns acosta el cumple, quan se'ns acosta l'aniversari. Però de totes maneres sempre hi ha moments puntuals en els que tornem a pensar: qui sóc? Què faig? A cap a on te vaig? Què haig de fer? Agraïda molt que puguis tornar a nosaltres, et vull preguntar sobre això avui, la crisi assistencial. Molts homes i dones travessem una crisi vital al voltant de cada cop que fem l'aniversari, especialment tu em deies que els del 40 o els 50, perquè és un moment especial, que ja estàs a la meitat de la vida d'alguna manera, i és el que s'anomena la crisi de la mitjana edat. Malgrat que tots sabem que anirem sumant anys, de vegades és dolorós i ens causa gran angoixa sentir que la vida se'ns escapa, que hem perdut vigor i frescor i que ja no l'hem viscut com volíem, o que no estem fent el que pensàvem que faríem d'alguna manera. Com podríem sentir-nos? Parlarem en general, però ara et vull fer una pregunta una miqueta puntual. Com pot sentir-se una dona als 40 o als 50 anys, si ha estat mare i no ha aconseguit de fer front als seus reptes professionals o personals d'alguna manera?
Aquest és un tema un pèl peliagut. Situem-nos una miqueta.
Sí.
Estem vivint uns temps en els que, a la que no ens donem compte, algú ha decidit per nosaltres que una etapa de la nostra vida s'acaba, uh-huh, de manera professional o de manera personal. Això ens passa habitualment sobre els 40, 43, 45 anys. Això, per una dona, a vegades va inclús agravat. Per què? Doncs perquè dintre del nostre sistema cultural ens han ensenyat que hem de ser pares, hem de ser mares, tot això, les renúncies que això comporten, i evidentment les seves beneficis importants, no? Uh-huh. I quan arribes en aquesta edat en què els nens ja tant són grans, que ja comencen a no dependre tant de tu, que ja estan sobre els 20, 20 i pico, que ja van guanyant-se la... normalment s'haurien d'estar guanyant la vida. Ara, la situació actual, això, la cosa està complicada.
Tarda una miqueta més, però bueno.
Acaba que s'ha acabat una etapa, que penses que donarà tot una vida i no donarà tot una vida. I com aquesta etapa t'hi has esforçat molt i has posat molts recursos, ara descobreixes que ens falten recursos, ens falta per un altre costat. Per què? Perquè hem deixat de banda la carrera professional. Uh-huh. Això ens obre un sentiment de buidor, un sentiment de tristesa en alguns casos, i ens fa la pregunta aquesta de: què he fet?
Però no hem de pensar ens hem equivocat, no? Penso jo, eh? Si no, pensa, no, en el seu moment vas escollir o t'hi vas trobar i has anat fent, doncs, com t'has anat trobant el camí.
Per nosaltres, el que plantejaria és què és el que has fet, com ho has fet i si realment aquesta crisi pot ser una oportunitat de canvi. Què podem fer a partir d'ara? Sí, d'acord, hem fet uns aprenentatges que els podem portar a una vida professional. Com la podem portar? Quins recursos tenim? Sabem fer economia, sabem fer salut, sabem intervenció, sabem mediació. Tot això ho podem portar-ho després al món de l'empresa? Sí.
I tant.
La qüestió és saber buscar quina és l'empresa que pot requerir aquests serveis. Que hi ha empreses que realment estan buscant a gent amb una edat perquè pensen, aquesta persona ha estat ja responsable d'uns projectes importants de vida, doncs què pot fer amb un projecte empresarial? Què em pot aportar? Capacitat de negociació. Això en una família és el més habitual del món. Sempre estàs negociant.
Per ordre del dia.
Gestió econòmica.
També.
Gestió social. Com intervinc aquí, com intervinc aquí, com intervinc aquí. I també la personal. I aquí és on tenim realment el problema important. Perquè durant tota una etapa hem estat deixant de costat aquest espai personal i ara ens trobem que, ostres, com tot allò que teníem, que ocupava aquell espai personal, ja no hi és, ara tinc aquí un espai que teòricament
buit.
Està buit.
Sí.
Com l'omplim? Doncs a partir d'aquí és a veure quines són les teves capacitats, quines són les teves aficions, i tornar a vertebrar.
Què és el que t'agrada, i preparar-te una miqueta si fa falta, i remuntar.
Aquí està.
Molt bé. I l'home, com es planteja la vida a partir dels 50 anys, o les edats que anaves dient tu, de 40, 43, quan no veu complerts els seus objectius i s'adona del pas del temps?
Normalment a l'home li passa un impacte molt violent. Tornem a l'aspecte cultural. Mentre la dona normalment se l'ha preparat culturalment per ser mare i tirar endavant una família i renunciar a certs espais, a l'home se l'educa com que ha de ser la persona que ha de portar els diners a casa.
Perdona que t'interrompeixi, però encara que tinguem aquesta educació o aquesta tradició, com el costum, d'alguna manera també ens posem la barrera nosaltres de que hem de passar per aquí a la força.
Socialment ens fan passar per la força aquí.
I llavors si no ho has fet, també trobes aquest buit, no? Trobes que també has fallat en aquest punt.
Trobes que hi ha un salt important, que hi ha peces que fallen. Com li afecta amb l'home? L'afecta, d'entrada està afectant que una situació social a la qual es troba a l'atur. Per tant, la seva funció principal, que és jo tinc que portar els diners a casa...
No puc fer-ho.
Dos, tenim un problema amb l'adaptació dintre del que és l'entorn familiar, perquè com està entrenat a passar per un altre camí, es troba amb aquest, i amb aquest, a més, tenim moltes vegades el xoc amb la dona, amb el tema de quin és el teu espai i quin és el meu espai. Com el gestionem? Em demanes que intervingui, però sempre que em vaig intervenir, com ho vaig fent d'una manera tosca, perquè em falta aprenentatge, m'estàs automàticament matxacant.
Dient que no ho faig bé.
Doncs això, tornem a lo mateix. Quins són els recursos que he après i com els puc aplicar? Què és el que em fa falta? I realment buscar quina és la motivació si realment pensa que això és el que ha de fer. I aleshores aquí és quan obrim ja tot l'espectre de com em moc.
Com acceptar els canvis que exerceix el temps sobre cadascun? Com tenir que acceptar aquestes... el que dèiem ara, no? Aquestes costums, aquestes coses, que hi arriba un moment que s'acaben, que ja les hem fet o no les hem fet, però que ja és hora d'anar cap a una altra cosa. Com ho acceptem, això?
Això, en un principi, el que passa és com un període de dol. Primer no et creus que t'està passant això, després maleixes que t'estic passant això, al final acceptes que t'està passant això, i a partir d'aquí tens dos camins. O t'hi quedes i ho allargues, o repuntes cap a dalt. Nosaltres com a coach i els nostres col·legues, els psicòlegs, què oferim? Teràpia. Ni més ni menys. És, tu pots sortir d'aquí. Com? Doncs a partir d'acceptant la situació i aplicant un entrenament sobre una fase que es diu resiliència. Resiliència és la capacitat d'adaptabilitat a les noves circumstàncies. Què puc millorar? Què puc aportar? Què puc millorar i què puc aportar? Que moltes vegades ens plantegem això com millora, val, però jo què aporto? Què puc fer bé i què puc entregar? No? I un cop tenim això en marxa, veiem que hi ha moltes coses que poden funcionar bé. Pots aportar una altra manera de veure una família, pots aportar una altra manera de guanyar-te la vida. Que no s'acaben les coses, que es transformen. Aprenent a deixar les coses és com
ens arriben vas avançant. Aprenentatges nous, ens arriben idees noves, ens arriben camins nous.
Exacte.
Com viure i ser feliç amb l'horitzó vital més proper?
Com fer-ho?
Com ho podem fer?
Com ho podem fer? Tornem al punt de la resiliència. Si la tenim ben treballada, si la tenim ben adaptada a les noves circumstàncies, podem veure que se'ns obren molts camps. Posem-nos en l'aspecte professional. Tinc temps per aprendre idiomes. Tinc temps per aprendre una altra feina. Mira, fa pocs dies vaig estar amb un client i aquest client em deia: jo no sé reparar futbolins, i m'han ofert una feina per reparar futbolins. Molt bé, però li vaig preguntar: què feies abans? Jo sóc electricista. Pregunta: oi que quan arregles el mànec d'un cable o necessites fer el gest de la mà amb un tornavís? Sí, val. Doncs amb això també pot servir per reparar futbolins, no?
Sí, 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 és buscar-li el costat bo.
La eina la tens, l'habilitat la tens, anem a provar-la amb un altre
camp. I la muñeca la tens superentrenada.
Aquí està. I a partir d'aquí surten altres coses, no? Les meves habilitats comunicatives, que les puc tenir dintre un aspecte professional, com les puc aplicar en un aspecte personal. Com milloro la meva relació amb mi mateix per millorar-la amb els altres.
Sí.
I a partir d'aquí fem tot aquest treball.
I per què una dona, o un home també, no poden introduir petits canvis en la seva vida als 40 o als 50 anys, si és que és així?
Doncs aquí, perquè tornem a xocar el que hem comentat abans dels aspectes culturals. Els humans, des de petits, creixem en una cultura que és la familiar i en una cultura d'integració social com és la societat en la que estem. I a mesura d'anar repetint patrons i d'anar copiant-los, anem fent el nostre sistema. Què passa? Que a mesura que tu et vas fent gran, perds elasticitat i guanyes rigidesa. Quan arribes als 40, ostres, tens una estructura perquè és la que t'aguanta, és la que et permet comunicar-te
amb uns grups,
et dona molta seguretat. Què passa? Ostres, aquesta seguretat ha desaparegut. Què fem? Hem d'aprendre esquemes nous, hem de tornar a ser nens, hem d'alliberar totes aquestes coses. Com?
A base... Reaprendre, no? Com diuen ara molt.
Reaprendre, reinventar, recrear. Molt tornem al concepte, a un concepte que va aparèixer la setmana passada.
Sí, sí, sí.
Recrear.
Sí, sí.
Vull imaginar-me com vull que sigui el meu futur d'aquí a 5 anys. Doncs ho puc fer-ho? Sí. No. Si és sí, per què sí? Si és no, anem a intentar que sigui un sí, no?
Sí.
Que no... que ja estem, vull dir, ja estàs en el camí del canvi, ja no queda més remei,
més remei que fer el canvi. Sí, sí, sí. I és la manera. Bé, alguna cosa que vulguis dir-nos que tinguem presents?
Mira, nosaltres en els despatxos treballem tot des d'una manera imaginem-nos per un moment que estem fent una travessia amb un vaixell i arriba l'època dels 40, que podria ser passar pel Cabo de Hornos. Què passa durant el Cabo de Hornos? Ostres, que cauen llamps i trons i allò el moc és una mala cosa.
Quina por.
Però quan surts d'allà, enfiles un altre cop la pujada per l'Atlàntic i tornes a agafar càlids i pots anar ràpid. Doncs nosaltres fem això amb les teràpies, ajudar a passar el Cabo de Hornos. I sobretot, anem a fer recordar una cosa, no? Que el temps viscut és un tresor i a partir del qual podem reinterpretar les nostres vivències, viure plenament el present i viure el futur amb l'òptica nova. Tornem-hi, recrear, recrear, recrear. Si recreem, triomfem.
Si ens reiniciem d'alguna manera, podrem tornar a trobar aquelles il·lusions, aquelles fites, aquelles metes, eh?
Aquí està, és com visitar...
Que potser seran diferents.
Sí, exacte, és com visitar... És com anar amb un ordinador vell i visitar el tècnic. Què fa? Ho esborra tot i munta
tot el nou. Instal·la tot nou i dius, bueno, ara en tinc que tornar a aprendre, però... Tal i com t'hi poses, vas aprenent ràpid.
Aquí està.
L'essència ja la tens. Ja has après com funciona el rotolí, com funciona el teclat. Però també ja ho veus a la pantalla, vas buscant, per intuïció.
Així està.
Vinga, doncs això ens tocarà fer. Anar-nos reiniciant a tots, reinstal·lar-nos aplicacions noves. Fem saber als oients, abans de que marxis, de Francesc, que pròximament farem això, el que dèiem al principi, un esdeveniment aquí a la Garriga, que tu fa el fals de Rubí, on tens el teu centre de coaching i per molt amb de coaching, sempre m'equivoco, i per molts altres llocs de tota la península. Vam estar parlant d'una tarda divertida en la que us podeu anar apuntant als oients habitants i tot aquell qui vulgui aprendre com millorar molts aspectes de la seva vida. Amb el joc de Biòpolis, de coach, psicologia, etc, etc, ja vam parlar la setmana passada, en tornarem a parlar un altre dia. Com vam dir la setmana passada, que té molt d'èxit a tot arreu, que l'estan fent traduint a molts idiomes, oi?
Doncs sí, la veritat és que el joc ha tingut molta acceptació arreu d'Europa, s'està portant cap a França, s'està portant cap a Alemanya, i el que proposem és fer un taller de recreació. Què volem ser? Cap on volem anar? I això podem fer-ho des de nens de 18 anys fins a persones de 99. Molt tothom bé. Pot fer-ho, tothom pot reinventar, tothom pot recrear. I la proposta és fer-ho aquí, a la Garriga, a través del suport del programa de les 7 Llunes, i així
farem una
inventar,
trobada,
inventar,
mateix,
farem
una
trobada.
Trobada. Podem fer diferents grups per gent jove, per gent gran, això ja anirem acabant de lligar,
Perfecte.
I perquè si hi ha varia gent que es vol apuntar, que ja n'hi ha varios per aquí preguntant, llavors fer això, fer-ho per edats o per temes, si es vol treballar la feina, o es vol treballar l'amor, o es vol treballar...
Com vosaltres. A vosaltres això és una cosa...
Farem l'última tria, en l'últim moment.
Aquí està. Per això és cosa vostra. Per
molt
això
bé.
Us dic, és recrear. Què molt voleu recrear i com ho voleu recrear.
I com ho volem fer. Doncs això mateix, que si us voleu afegir, venir a la trobada, l'esdeveniment en breu el tindrem al Facebook, aquesta setmana mateix intentarem que estigui pujat. I si no, podeu anar-nos preguntant al correu electrònic del programa radiosetllunes@gmail.com. Recordem, Francesc, ja et deixo, els oients, que poden preguntar-te el que vulguin sobre el coaching, sobre Biòpolis, sobre el que sigui, com solucionar el que els limita o no saben com fer o per on tirar. Que a part del correu electrònic i el grup del Facebook, on esteu tots els col·laboradors, també poden interessar-se per tu i tot el que fas a la teva web.
Exacte. La meva web és Francesc Martínez Coaching i el correu electrònic és fmtcoachingruby@hotmail.es.
Molt bé, doncs i si no, ja ho sabeu. És molt fàcil posar Francesc Martínez Coach en el Google,
en el Google mateix. A Sant Google Gloriós, i allà m'hi trobareu.
I en seguida ens surt en Francesc i com posar-se en contacte amb ell. I si no, preguntem, ja ho sabeu, radiosetllunes@gmail.com, i us ho dic en seguida. Moltíssimes gràcies i fins molt aviat. Espero que sigui tan aviat com aquesta vegada.
Moltes gràcies a vosaltres. Jo també espero que sigui aviat.
Doncs vinga, a mi m'agradaria acabar el tema de Biòpolis, que m'he quedat amb les ganes de jugar aquí en directe. A veure si alguns oients volen venir en directe i fem un joc aquí, una partideta. Vinga.
Vinga,
seria un programa especial.
Això es fa ràpid.
Doncs vinga. Moltíssimes gràcies. Fins aviat.
Fins aviat. Fins aviat. Adéu, bona nit.
Taures, crancs. Les 7 llunes. Amb Susana 7 llunes. Aquaris.
Canviem de sala a secció i pugem a dalt de tota la nau on preparo les prediccions d'astrologia o tarot, però avui per saber què ens prediu la numerologia pels mesos que tenim per endavant. I si ens dona temps, també remenarem les cartes de l'oracle dels arcàngels, que alguns m'ho heu demanat perquè la setmana passada us vau quedar amb les ganes. I ens traurem una per cadascun dels horòscops com a consell de la setmana. El primer que hem de saber de les prediccions de la numerologia és que és un any nou, el 2016. Com ho sabem? Doncs sumant tots els dígits de l'any, el 2 més l'1 més el 6, ja que el 0 no cal, i ens dona un total de 9. Mentre t'explico què vol dir i què comporta que sigui un any nou, calcula el teu propi número de naixement numerològic, calculant i sumant tots els dígits del teu dia, mes i any de naixement. Altres anys us he posat com a exemple el meu naixement, però com que tots són sets, és una mica embolic. Així que us faré un altre exemple com algú que hagués nascut, per exemple, no sé, el 24 d'octubre del 1975. Llavors ens tocaria sumar els dígits del dia, del mes i de l'any, que serien el 24, el 10 i el 1975. Sumaríem el 2 i el 4 del 24, que ens donarien 6. Llavors sumaríem l'1 del mes, 10, que és el mes d'octubre. Sumem llavors espera que m'he perdut mirant com en Francesc calculava el seu. El 2 i el 4 del dia ens donen 6. L'1 del 10, que és un 1, i ja en tenim 7. I ara hi sumem els dígits de l'any, que altres cops ja us he explicat que no cal sumar-hi els nous ni els zeros, però si ho voleu embolicar una miqueta més, si no us voleu embolicar, sumeu-los i comprovareu que et dona el mateix resultat. Val, teníem el 7 i li hem de sumar els dígits de l'any, 1975. Jo no sumaré el 9, qui ho vulgui que ho provi, ja us he comentat que veureu com us dona el mateix resultat. 7, més l'1 de l'any, són 8, més el 7 del 75 són 15, més 5 són 20. Llavors portem aquest resultat a un sol dígit, 2 més 0, i ens dona un 2, que aquest seria el número del naixement numerològic. Quan tingueu el vostre, ara ja heu de sumar el número 9, que no cal, com ja us he explicat abans, perquè dona el mateix resultat, ja tindríeu el vostre número numerològic del 2016, sumant-hi el 9. L'any que ve sumarem l'1. Fem la prova. Teníem el número 20, que portat a un sol dígit ens havia donat el 2 com a resultat final. I amb el 9 són 11, que si portem a un sol dígit un altre cop, tenim que 1 més 1 són 2. Tornem a tenir un 2. Resum ràpid. Suma el dia, més el mes, i després els dígits de l'any en què vas néixer, i ja tens el teu número per aquest any, que ara passarem a esbrinar de l'1 al 9 què ens prediu. Però primer, com he avançat, veiem què ens porta a tots en general que sigui un any nou, el 2016. Que sigui el 2016 un any nou és un any d'acabar cicles i processos. Coses que han estat funcionant durant gairebé una dècada ara tenen el moment idoni per canviar, modernitzar-se i reconstruir-se. Què et sembla, Francesc? Una mica el que parlàvem, eh?
Jo estic precisament en un procés d'aquests.
De canvis totals. Acabaran les tensions que arrosseguem, tots els signes de l'horòscop i tots els números de la numerologia, des del 2007 aproximadament, que els anàvem arrossegant o encara els anàvem acabant. Es desfaran les males energies i tots els conflictes espirituals acumulats que trobaran la forma de distorsionar-se, i les noves energies que ens arribaran seran repletes de perdó, alliberament i fins i tot sanació. Ens oblidarem i deixarem enrere tot el que ja no serveix, recollirem el karma de tot el que hem fet fins ara en aquesta vida i carregarem de noves energies les noves collites i projectes. Tot això en general, tots els números. I ara anirem a veure com vibraran aquestes energies amb el vostre número, amb cada un dels números, que ho he dit abans, però no ho he dit, però ho heu de saber, que és un número que depèn molt del nostre codi genètic, aquest número numerològic. Anem a veure, doncs, quines són les claus de cada número i quines portes podràs obrir aquest any 2016. El número 1. Tindràs molta sort i la decisió t'acompanyarà en tot el que facis. L'energia t'acompanyarà per superar cada repte que tinguis per davant i seràs capaç de progressar els 12 mesos del 2016 amb empenta, tranquil·litat i serenitat. A més que el teu esperit de conquesta estarà a la White i el teu total favor proporcionant-te molta força. Això el número 1. Anem amb el 2. Viuràs un començament del 2016 millorant mica en mica tots els entrebancs. La teva bona ratxa comença a partir de l'estiu, així que abans que arribi la calor t'hauràs d'esforçar en complir tot allò que ja tens en projecte. I la segona part del 2016 de l'any es tractarà de recuperar la teva autenticitat interior, si ets el número 2, i ser molt honest amb tu mateix i amb les teves emocions. El número 3. Anem a veure què li depara. Tindràs un any fantàstic on tot sembla embolicar-te entre cotofluixos després d'haver viscut una bona ratxa de mals de caps i angúnies. Ara, aquest any, número 3, serà quan podràs progressar en tot tipus d'activitats, però el teu repte és saber-les veure des d'un altre punt de vista i fer-los la volta. Un any refrescant pels 3, ple d'idees i cosetes noves. El número 4. Tindràs un any molt estable, tant parlant de la vida privada com de la faceta professional. Hauràs de ser clar, precís i reestructurar horaris i feines més urgents perquè tot rulli cada dia millor. Quan no vegis per on avançar, número 4, seu, mira al teu voltant, rumia on vols anar i busca la forma perquè tot serà davant dels teus ulls a punt per utilitzar-ho i arribar fàcilment a la victòria. El número 5. Tens un any per créixer espiritualment i per fer volar els teus somnis. El primer que has de fer és reforçar la teva força de voluntat i deixar de banda tot el que està estancat, trobant la forma de sortir de la rutina. A partir d'aquí, número 5, només hauràs d'ignorar les falses promeses i estar molt actiu per aconseguir tot el que et proposis. És un any de transformació, el 2016, per vosaltres, els números 5, ple d'ambicions i aventures complertes. A número 6, tindràs un any ple d'il·lusió per les coses noves que t'arriben, i especialment la feina i la vida professional, que són les que es veuran més beneficiades. Actuar amb calma, determinació i pausadament farà que puguis recollir tot el que has estat sembrant fins ara, número 6. El millor de tot serà la confiança en tu mateix, que arribarà a donar-te la força i empenta que necessites. El número 7. Gaudiràs d'un millor enteniment amb el teu propi jo interior, i això permetrà que la inspiració t'acompanyi durant tot el 2016. Els somnis ja no són volàtils. Ara podràs palpar-los i gaudir-los, sempre que t'apartis de l'enveja que provocaràs en els del teu voltant. Recorda que aquest any, el 2016, es tracta de pensar en què vols, com ho fas i com t'ho prens emocionalment i psicològicament. Jo estic veient algú que té el número 7 que m'acaba de parlar de tot això. Fa un moment, un momentet. Ara era amb el 8, ja m'he xivat. El número 8. Ets una mica com la plastilina aquest any, modelable i canviant. Però tot serà pel teu propi bé, perquè els reptes que t'envoltaran no seran fàcils i t'hauràs d'anar adaptant. Si segueixes el camí pas a pas i no pateixes pel que trobaràs el següent revolt, no hauràs de patir. Recorda, número 8, estar a la white i posar el peu dret ben ferma abans de moure l'esquerra. Aquest pas lent t'ajudarà que la prudència t'acosti la bona aventura al teu costat. El número 9. Viuràs un 2016 d'alliberament on tancaràs cicle amb molta fortalesa, tant física com psíquica, emocional i psicològica. Començaràs a preparar noves fites, nous reptes i noves metes que iniciaràs a finals d'any o principis del 2017. A nivell professional pots viure un meravellós ascens, número 9, o acabar en un contracte que ja no et motivava. I en general tots els mals moments s'aniran diluint a mesura que vagin passant els dies i els mesos de l'any que acabem d'iniciar. Si has arribat tard i no has pogut calcular o escoltar el teu número corresponent a la numerologia, o tens algun problema per calcular-lo, només ens ho has de dir. Recorda que pots tornar-nos a escoltar a radiosilenci.cat, en l'apartat de programes, que hi trobaràs les 7 llunes, també a ivox.com i a la web setllunes.com. En el blog podràs llegir-ho tot detingudament. I si necessites consultar el tarot, l'astrologia, etc, algun tema en concret a la teva vida, ja saps que pots trobar-me a les xarxes socials o al correu electrònic d'aquest programa, on podeu preguntar-nos el que sigui. radiosetllunes@gmail.com.
Les 7 llunes, amb Susana 7 llunes.
Obrim els grans finestrals i comencem a remenar i extreure una carta dels arcàngels per saber el consell setmanal per cada horòscop, començant com sempre pel primer signe de la roda zodiacal. I començarem, jo ja estic barrejant, traient la primera carta per Àries, a veure quins consells ens donen els arcàngels per al nostre tècnic de so i per tots els oients que ens escolten que siguin àries. Doncs vinga, tenim l'àngel, l'arcàngel de la passió. Confia en la teva renovada passió i segueix-la la teva vida amorosa i trajectòria professional. Ja ho saps. Si li vols demanar algun missatge més en el teu arcàngel, és l'arcàngel Haniel. Taure. Taure té l'arcàngel del lideratge, l'arcàngel Gabriel. És el moment que facis càrrec del teu lideratge i la teva posició i que siguis els demés, Taure. Ens anem amb Bessons, que té la carta de l'arcàngel Jofiel, la carta de a l'aire lliure. Et diu: surt a fora, respira aire fresc i connecta amb la natura per alliberar estrès i obtenir noves i fresques idees. Aquest és el missatge per Bessons. I ara anem a veure a Cranc, que ens demana paciència l'arcàngel, l'arcàngel Jofiel. Els teus somnis es realitzaran més ràpidament del que penses, però encara necessiten que els cuidis i que siguis pacient. O sigui, Cranc, ja saps, paciència aquesta setmana. Ens anem amb Lleó. Tenim l'arcàngel aquí amb una guitarreta. No sé si ben bé si és una guitarra, com es diria això, una bandúrria? L'arcàngel de l'amabilitat. L'arcàngel Sant Delfon, que ens diu en el signe de Lleó que siguis amable amb tu mateix en aquest moment, que et rodegis de gent i situacions i l'entorn especialment amable. Ja ho saps, Lleó. I el missatge dels arcàngels per aquesta setmana per al signe de Verge és Pau, una carta de color groc amb un àngel amb un colom que està a punt de deixar-lo anar, i és l'arcàngel Samuel, i ens diu a tots els a les persones que ens esteu escoltant, tots els oients habitants del signe Verge, us diu que la pau arriba per fi quan ja recordeu que només l'amor és real. Balança. Tenim una carta blava que és l'arcàngel Samuel, que ens diu t'estic ajudant en la teva relació espiritual amb la teva alma bessona, amb la teva ànima bessona. Així que potser aquesta setmana, Balança, tindràs algun contacte amb algú de qui pots aprendre, pots saber-ne alguna cosa que s'assemblarà molt a tu, la teva ànima bessona. I passem a Escorpí. Cada cop que dic Escorpí me'n recordo de Marc Carol, el nostre anterior director, bueno, que l'estem esperant que torni. Escorpí, l'arcàngel de color lila, la carta és de color lila, vaja, la Victòria, l'arcàngel Sant Delfon. Li podeu demanar consell si en algun moment teniu problemes aquesta setmana, i us diu a tots els escorpins que les vostres oracions han sigut escoltades i que seran respostes molt aviat, que tingueu fe. Passem a Sagitari. Vinga, que ja ens en queden quatre només. El conseller. L'arcàngel Israel us diu a tots els sagitaris que aquesta setmana sereu uns consellers per natura, que molta gent es beneficiarà de la vostra guia i del vostre confort. Així que, Sagitari, ja ho sabeu, aquesta setmana sou els consellers de la Terra. Tornem a treure carta i aquesta és per al Capricorn. Capricorn ens diu a l'arcàngel Raziel que recuperem el nostre poder. Tots els capricorns heu de recuperar el vostre poder aquesta setmana. Feu servir el poder i la voluntat que us ha donat Déu perquè arribin les bendicions a la vostra vida, perquè arribin les coses bones, Capricorn. Així que heu de ser posar la vostra voluntat per sobre de tot aquesta setmana i ser poderosos en el que voleu trobar i aconseguir. Passem a Aquari, ja ens en queden dos només. I aquest és un unicorn de color groc amb un arcàngel i un llamp a la mà. Una idea magnífica ens diu que és per tots els aquaris. Aquesta setmana tindreu idees. Arcàngel Uriel us diu: si la teva idea està ben guiada per la divinitat, actua immediatament per poder-la portar a terme. I ara sí, la última. Ens diuen hola des del cel en els horòscops peixos. Hola des del cel a l'arcàngel Israel, us ho diu. Us diu, els teus sers estimats en el cel estan bé. Desfes-te de les teves preocupacions i sent les seves bendicions d'amor que t'arribaran aquesta setmana, peixos.
Les set llunes.
Els horòscops, articles i ofertes de consultes i cursos de tarot i reiki els trobaràs a les xarxes socials on sóc com Susana Setllunes, com també l'esdeveniment que us hem explicat fa un momentet amb en Francesc Martín i que us en tornaré a parlar més sovint, més aviat, quan estigui tot a punt i tot preparat, us anirem dient dates i com ho farem. I també teniu a la web setllunes.com tota la informació, més articles, i l'estic renovant i ara ja sí que em falta poquet i ja us podem dir que està quasi tota ja ben plena i ben reconstruïda. Recordeu que ens podeu escriure a radiosetllunes@gmail.com i que podreu obtenir un premi al sorteig màgic d'aquesta temporada, que avui encara no us ho he dit. A tots els que ens comenteu cosetes o ens demaneu programa, temes pels programes, o ens suggeriu o pregunteu qualsevol cosa, opteu a participar en el sorteig màgic d'aquesta temporada. res, que abans t'he deixat parlar poquet i encara ens queden uns minutets. Què et sembla? Vols triar una carta dels arcàngels? Aviam quin consell et donen?
Vale, va.
Vinga, va. Paràgeles tu mateix, pensa en què has de solucionar o què et preocupa i a veure què et diuen. En tries una o... A vegades, quan les estem barrejant, cau alguna carta. O sigui, quan cau alguna carta, l'hem de tenir en compte. Llavors en podem treure una igualment, però veus aquesta que t'ha quedat així més sortida i ja t'està dient alguna cosa. T'està dient a l'arcàngel Raziel, que és el de la clarividència, que t'està ajudant a la teva visió espiritual a despertar plenament perquè puguis veure amb claritat l'amor celestial. Ves i rumien, tu creus en els àngels?
Jo hi crec.
Val.
Més que creure potser en un déu o creure en una creença religiosa com la que creiem culturalment, crec que amb una comunicació d'energies. I algunes vegades això passa.
A mi moltes vegades m'ho diuen, creus en Déu? Sí, jo he anat a escola de monges, som catòlics, i crec. Però llavors també sempre tinc l'altre costat de la balança, no? Dient, bé, però jo no sé si serà aquesta Déu es dirà Jesús, o serà el Déu Totpoderós, o serà Buda, o serà una energia, o serà un algo. Però jo crec que totes aquestes personatges, com ara mateix els arcàngels, ens ajuden, si més no, d'alguna manera, a poder veure les coses o tenir una esperança, una il·lusió, que potser si no hi creiéssim del tot en què hi ha algú més...
Potser el que més ens ajuden és a reflexionar.
A meditar-hi.
Amb els textos que ens deixen les cartes, no?
Sí, oi que sí?
I que tenen un sentit. Si cadascú li vol posar el que
quan té. Veus que et coincideix la carta que treus, llavors et lligues i dius, ostres, hi hauria de creure més.
Mira, a nosaltres ens passa jugant a Biopolis, que sí. Quan tu jugues resulta que vas a parar les caselles
les que et toquen, no? Els temes que has de solucionar en la teva vida justament, no? I que dius, no són casualitats, són causalitats, coses que ens arriben per alguna cosa.
Nosaltres sempre ens preguntem el per què passen les coses, però mai pel com, ni quan.
I el com moltes vegades és algo que ens fa trencar o que ens fa reaccionar i tampoc ens senta bé. Oh, ara perquè tinc que fer això, ara perquè tinc... Però si t'ho estan posant al davant perquè n'aprenguis, perquè puguis veure una altra cosa de la teva vida.
Hi ha un proverbi als de poc que diu que quan revoloteja una papallona a una punta del món, crea un tornado a l'altra, no?
Déu-n'hi-do.
Perquè és una cadena de circumstàncies,
sí,
no?
Que tot porta
jo destorbo aquí, destorbo aquí, destorbo aquí, destorbo aquí, i per què s'ha de fer allò? I si no hi ha allò,
no faries aquest canvi.
No estaré donant les voltes no i revoltejant una papallona.
I no faries aquesta reacció, aquest canvi que t'ha de portar a millorar.
Uh-huh.
Bé, doncs, te les deixo aquí. Vaig a acomiadar-me dels oients. I si em vols triar alguna més, tu mateix. Acabarem avui amb una cita cèlebre per meditar-la i rumiar-la, com tot això que hem estat parlant ara dels arcàngels també, que aquesta és de Helen Keller, que diu: podem fer el que desitgem si ho intentem prou. Què et sembla aquesta, Francesc? Podem fer el que desitgem si ho intentem prou. És la fita, la meta, l'essència de tot, no? Si ho intentem, arribarem a tot el que vulguem.
Com diu l'arcàngel Gabriel, és el moment que assumeixis el teu lideratge i posició, ja que així podràs guiar els demés, no?
I així n'aprendràs i sabràs per quant has d'anar tu i els altres. Bé, doncs, anem-nos acomiadant. Aquest ha estat el programa 218, ja. Vol 12 de la 8a temporada de les 7 llunes, en el que hem viatjat meravellosament i sense incidències galàctiques gràcies al nostre comandant Edgar Colomé, al control tècnic de son als estudis de Ràdio Silenci. La veu que escoltes, bueno, la que escoltaves fa un moment era en Francesc. Molt bona nit, Francesc, i moltes gràcies per acompanyar-nos.
Bona nit.
Fins ara. I jo mateixa, que sóc Susana Setllunas, la bruixeta clarivident sensitiva, autora del llibre Tejiendo almas, algo más que casualidad, a la teva disposició per quiromassatge terapèutic, facioteràpia, astrologia, reiki, tarot, cursos, consultes presencials, online o per telèfon. Imagina't si pots fer coses. Només pregunta'm i t'ho explicarem. radiosetllunas@gmail.com. Ens pots escoltar, ja ho saps, a Ràdio Silenci, a Ona Codinenca, a Ràdio Caldes, i si has arribat tard, vols tornar-nos a escoltar o descarregar alguns dels nostres programes, visita la web setllunas.com o lasetllunas@ivox.com. I aprofita la nova opció de radiosilenci.com o .cat i de l'app també de Ràdio Silenci per trobar-nos on i quan vulguis. Petonets carregats d'energies de colors, gràcies per acompanyar-nos un cop més. Tornarem la setmana vinent a Ràdio Silenci, Ona Codinenca, Ràdio Caldes i per internet. Que gaudeixis de 7 dies màgics i molt feliços. Woo!
Arriba l'hora de tornar al planeta Terra. Aquí ho deixem per avui. Us explicaré molt més i sabreu com fer servir la màgia en les vostres vides aquí a les 7 llunes. Sigueu puntuals o ens enlairarem sense vosaltres. Pugeu a la nau i cordeu-vos bé els cinturons. Doncs tornem al planeta Terra.
Ràdio Silenci. La que et sona la Garriga.
Aquest és un anunci sobre salut mental que et farà parlar. Coneixes una persona amb un problema de salut mental? Un bon amic? La teva cosina? Un company de feina? Tens una conversa pendent? Entra ara a capconversapendent.org i atreveix-te a canviar les coses. Obertament, per la salut mental, comença a parlar.
Vols promocionar el teu negoci? Vols fer més gran la teva empresa? Vols apropar-te al poble? Entra a radiosilenci.cat i mira que fàcil t'ho posem. Anuncia't a Ràdio Silenci. Fes poble, sigues garriguenc. Campanyes anuals, mensuals i anuncis esporàdics. Digues que tu sones a Ràdio Silenci. Ràdio Silenci t'ho posa fàcil per donar a conèixer el teu negoci. www.radiosilenci.cat.
Perfecte, nois, ja hem acabat el Son en Català d'avui.
Pol, Helena, de cara a la setmana que ve, com ho fem?
Jo busco la música.
Jo les novetats. I tu, David?
Jo l'entrevista.
A qui buscaràs?
El grup del moment.
I quin és?
Doncs no ho sé, però ja el trobarem.
Això espero. Ens veiem la setmana que ve.
Quan?
Doncs, com sempre, ja ho sabeu, els dimarts a les 10 de la nit a Ràdio Silenci.
Ràdio Silenci, la que et sona la Garriga.
C17. Molt més coneix, un nou espai de promoció i relació del territori. C17, una coproducció de Ràdio Vic i Ràdio Granollers.
Hola, com esteu? Ha arribat el moment de començar aquest programa centrat en l'eix territorial i econòmic de la C-17. Avui començarem, com sempre, és a dir, repassant les notícies més destacades del territori i parlarem del sector del taxi. Quines problemàtiques es troben? Com ho viuen els seus professionals? Ho farem parlant amb en Josep Aromion, de responsables de Ràdio Taxi Vic, i també amb en Josep Pou, professional de Montmeló. Igualment, avui en aquest programa parlarem de Vic, que continua els actes com a capital de la cultura catalana 2016, i també marxarem fins a la Garrotxa per conèixer de primera mà la Fira del Farro de la Vall de Bianya, que aquest any arriba ja a la seva 9a edició. Això, entre moltes altres iniciatives que us explicarem tot seguit en aquesta nova entrega de la C-17, que comença ara mateix.
Informatiu C-17.
Comencem, tal com dèiem, amb les notícies i explicant que Cesc Poch, secretari general de la UGT d'Osona, ha estat nomenat director general de l'Agència Catalana de la Joventut, adscrita a la Direcció General de Joventut de la Generalitat. Això suposarà que Poch renuncia al càrrec de secretari general de l'UGT a la comarca d'Osona, que ocupa des de l'any 2000. Nascut a Terrassa l'any 1970, és llicenciat en Filosofia i Lletres i també en Història. Entre el 1997 i el 2000 va ser coordinador nacional de l'Avalot, joves de la UGT de Catalunya, organització de la qual en va ser fundador. I mentrestant, el govern de la Generalitat ha nomenat també Antoni Reig, nascut a Taradell l'any 1971, com a nou director del Consell Català de l'Esport. A la passada legislatura, precisament des del 2011 i fins a l'actualitat, l'osonenc ja va ser director general de Joventut, així com president de l'Agència Catalana de Joventut. Reig és diplomat en informàtica de gestió i participant del programa Vicenç Vives, de lideratge i compromís cívic de SADE, i programa de desenvolupament directiu, lideratge, treball en equip i cultura organitzativa. I el govern ha aprovat el decret pel qual s'adscriu la comarca del Moianès a l'àmbit territorial de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat. D'aquesta manera s'acorda que les relacions administratives amb la Generalitat i els serveis que es prestin als 10 municipis d'aquesta comarca dependran dels serveis territorials de la Catalunya Central. Abans de la creació de la nova comarca, 5 municipis pertanyien al Bages, eren l'Estany, Santa Maria d'Oló, Mollà, Calders i Monistrol de Calders, 4 al Vallès Oriental, Granera, Castellterçol, Sant Quirze Safaja i Castellcí, i un a la comarca d'Osona, Collsuspina. I l'Ajuntament de Granollers ha obert una nova àrea d'estacionament per autocaravanes. En 13 places s'ha construït en un terreny del costat del passeig fluvial, a tocar de la Ronda Sud i del Parc Firal. L'aparcament, el primer d'aquest tipus a tota la comarca del Vallès Oriental, ofereix places gratuïtes, per la durada de l'estada es limita a un màxim de